migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. La festa major d'enguany ja escalfa motors. Triquell, el Poni Pissador i Cuca Pi amb Boom Boom Fighters posaran la música a una festa grossa que canvia alguns espais i recupera activitats. És el cas de la Fira d'Atraccions, que es reubica al Parc de la Pollancreda, i la festa major alternativa, que passa a la Rambla del Celler. Com ja va avançar Cugat Mèdia, el pregoner d'aquesta festa major 2024 és el periodista i escriptor Xavier Bosch. Ho hem conegut aquest matí, després del pas per Petits Camaleons al 2023. Triquell, que es va donar a conèixer el programa Eufòria de TV3, torna a Sant Cugat per presentar el seu nou disc Entre Fluids. Serà divendres 28 de juny a les 11 de la nit al Parc de Can Bernet. Dissabte 29 de juny serà el torn de Cuca P amb Boom Boom Boom, amb Boom Boom Fighters, només dos booms, i el seu esperit festiu a ritme de reggae i dancehall dels 80 i 90, que busca omplir el Parc de Can Bernet a partir de la matinada de 3:15 de la matinada. A la plaça d'Octavia, a partir de la 1, torna el Poni Pissador, que ja han passat per la ciutat en diverses ocasions. Canvis, ubicacions i activitats. Aquesta festa major, atenció, al Parc de Can Bernet, torna a ser l'espai per als joves. D'aquesta manera, la festa major alternativa passa a la Rambla del Celler, mentre que la Fira d'Atraccions es mou de Collfava al Parc de la Pollancreda. A més, el Parc de Ramon Bernil serà l'escenari de les propostes de dansa i els Jardins del Vallès dels concerts de cors. No només tornen alguns espais, sinó que també es recuperen activitats com la baixada d'Andròmines, l'avinguda de Francesc Macià i el cinema La Fresca al Parc Central. En canvi, la botiga al carrer no s'incorpora al programa de festa major perquè dissabte és festiu i es traslladarà el dia 6 de juliol. De cara als propers dies, s'obriran les inscripcions a les activitats que ho requereixen. És el cas del Pagali Joan, el 43è concurs de rossos i, com dèiem, la baixada d'Andròmines i també l'Open Mic. Són unes activitats i una agenda de la festa major que ja escalfa motors, com deien, que poden ampliar a www.cugat.cat amb totes les els ets i uts d'aquestes jornades. Que recordi, la festa major d'aquest any serà del 27 de juny al dia 30, de dijous a diumenge. I atenció, perquè també ja es coneixen les bases del concurs de rossos de la Festa Major, que enguany celebra, com dèiem abans, la seva 43a edició i amplia el nombre de participants de 200 a 260, és a dir, 35 més que l'any passat. Les inscripcions al concurs es podran fer a partir de les 8 del matí del dilluns 20 de maig, que és dilluns vinent, a través de la pàgina web dels Amics dels Veterans i la Regalèxia. El concurs s'hi celebrarà el diumenge 30 de juny a la mateixa ubicació que l'any passat, al Parc de Can Bernet, a l'avinguda de Can Bullpelleres, entre la Jaume Tubà i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Són totes les informacions que poden ampliar, com dèiem, a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Fem un apunt de la paraula política. Atenció, perquè l'aprovació de les festes locals per al 2025 i la pròrroga dels contractes de l'Escola de Música i la gestió del servei del bar-restaurant de la Casa de la Vila són els temes que es tractaran avui a la Junta de Veïns de Valldoreix. La sessió, que no tindrà mocions dels grups, comença a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. Una hora abans, a les 5, tindrà lloc l'audiència pública. Més informació encara a Cugat Mèdia. Perquè la tosferina a Sant Cugat va clarament a la baixa, malgrat que el nivell de contagis continua molt per sobre de l'any passat. El mes de març va ser el pic de contagis amb 196 només a la ciutat, i el mes d'abril la xifra ja va baixar fins als 93. Tot i això, la Comissió Europea fa uns dies va llançar una advertència perquè el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties ha registrat més de 32.000 casos de tosferina entre gener i març d'aquest any, i urgeix que tots els nadons i les embarassades es vacunin. Dels 32.000 casos a Europa, el primer trimestre del 2024, 8.200 s'han produït a Espanya, segons dades del Centre Nacional d'Epidemiologia. La meitat d'aquests a Catalunya, dels quals la meitat també al Vallès Occidental. Un fet que des de l'Associació Espanyola de Pediatria atribueixen a l'esforç diagnòstic del sistema sanitari català. A Sant Cugat, en el primer trimestre, es van registrar 385 casos confirmats, els quals s'hi han afegit ara els 93 del mes d'abril. Tot i que l'epidèmia va a la baixa, a la ciutat només els casos d'abril ja són el doble de tots els casos de tos farina que es van diagnosticar durant tot el 2023 a la ciutat, que van ser de 43. La delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer viu un moment de canvi amb un relleu a la seva presidència. Esther Alós, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers 6 anys, deixa pas a Alberta Fornesa com a nova presidenta i amb l'objectiu d'ampliar el nombre de voluntaris a la ciutat. Fornesa es pren el nou càrrec com un impàs amb la voluntat d'enfortir la junta directiva. Alós i Fornesa han passat aquesta setmana pel programa Entitats de Cugat Mèdia, on ha aprofitat per parlar de la 35a edició del Sopar Solidari, que arribarà el divendres 15 de novembre a la Masia Can Magí, i la Cursa Solidària, que tindrà cita el 21 de setembre, entre altres propostes. Escoltem la nova presidenta.
El que jo vaig considerar és que l'associació no podia quedar sense ningú. Llavors jo faig com una mica el relleu a l'espera de que puguem aconseguir més voluntàries i més membres a la Junta i que algú pugui fer el meu relleu. És com una situació de traspàs.
A Sant Cugat, sobretot, l'entitat tira endavant campanyes de prevenció relacionades a molts tipus de càncer, així com la captació de fons a través de sopars solidaris, la cursa Metres de Vida, que enguany arriba a la quarta edició, i la caminada contra el càncer de mama, entre d'altres. A partir del 2025, l'entitat es marca l'objectiu d'instaurar a Sant Cugat les rutes saludables, tant per a malalts com per a familiars, amb l'objectiu de fomentar hàbits de vida saludable. Una de les iniciatives que també acullen des de la delegació local és el préstec de perruques de cabells naturals per malalts que el perden a causa dels tractaments. En aquest sentit, l'entitat ha explicat que es poden fer donacions a les diferents perruqueries, que són Manolo Guillén, Rafael Pagès i Jo Sant Cugat CDB. I és que el preu d'una perruca de cabells naturals oscil·la entre els 3.000 i els 4.000 euros, segons apunta l'entitat. Sant Cugat reestrena l'excepcionalitat amb bones dades del consum d'aigua. Malgrat registrar un petit repunt a l'abril, la ciutat va marcar 180 litres per persona i dia, de mitjana, 9 litres més que el març, quan va registrar la dada més baixa dels últims 16 mesos, recopilats per Cugat Mèdia a partir de les dades del portal de sequera. No obstant això, el municipi mostra un registre en positiu quan està per sota dels 206 litres exigits en ser llavors època d'emergència. Per tant, aquestes dades són un bon indicador que el maig sí es manté l'excepcionalitat amb el topall local de 240 litres. L'indicador d'abril està 24 litres per sota del mercat el mateix mes d'ara fa un any. Després de les darreres pluges, els embassaments del sistema Ter Llobregat estan al 25,86% de la seva capacitat, segons el registre d'aquest dimecres. Això significa que estem 11 punts percentuals per sobre que a l'agost. I atenció als que volen agafar vehicles privats, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que uns 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà divendres a la tarda i dissabte al matí amb motiu de la segona Pasqua. El dispositiu especial de trànsit s'allargarà de les 3 de la tarda d'aquest divendres i la mitjanit del dilluns, que és festiu a més d'un centenar de municipis catalans, entre ells, recordin, aquí a Sant Cugat, que dilluns és festa. La previsió de retorn de dilluns és que uns 300.000 vehicles hi tornin entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Un total de 1.516 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat durant aquests 3 dies i es faran 1.122 controls. La P7 s'habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual amb diversos trams. Moment de la plana cultural del dia. I parlem avui de la cantant, actriu, professora, empresària santcugatenca Nina, que celebra enguany el 41è aniversari de trajectòria professional. Tota una vida dedicada als teatres, a la televisió, a la docència i a projectes ja consolidats a la ciutat, com el Centre de Pilates, Nina Studio i l'Acadèmia de Veu, tots dos ubicats a la Rambla Can Móra. Unes iniciatives que recentment s'han ampliat amb la creació del seu primer segell discogràfic. Les propostes no paren d'arribar-li i precisament fa unes setmanes s'ha iniciat un rodatge, que és tot un repte per ella de la mà dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi. Després de grans èxits com La Messias i Paquita Salas, entre d'altres, ara treballen com a productors de Mariliendre, una sèrie musical on Nina protagonitza un dels papers destacats. Així en parla del projecte i de com va arribar-li la proposta.
Els Javis són dos nanos molt intel·ligents, amb molt d'ofici i amb molta humanitat. Fan molta pinya de seguida, no? No són els productors i les persones que hem contractat, no? Són tota una pinya i tota una família. Això d'una banda. I de l'altra, no busquen la persona que estigui ara en la cresta de la ola de popularitat. Pensen en aquelles persones que saben que els hi poden donar el que ells volen, no? Perquè a mi em va sobtar que em vinguessin a buscar a mi. Quan he llegit el personatge, ho he entès.
Nina assegura que després d'aquest projecte es veu descansant, tot i que no té intenció de retirar-se si vol focalitzar al final de la seva carrera des de l'Acadèmia de Veu, on sobretot treballa amb i pels joves talents. Poden recuperar l'entrevista íntegra a www.cugat.cat. I Sant Cugat programa activitats gratuïtes als museus de la ciutat entre demà divendres 17 i el 19 de maig, que és diumenge, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el 18 de maig, que acaba en dissabte. Sota el lema Museus per l'Educació i la Investigació, es faran diversos actes dirigits per a tots els públics per acostar aquests equipaments a la ciutadania. Un dels plats forts de la celebració serà Un any més nit dels museus, dissabte 18, durant la qual s'obriran les portes de diversos espais expositius de la ciutat des de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit. Ara tanquem amb esports. I un dia més parlem d'handbol, perquè recordin que el primer equip masculí del Club Handbol Sant Cugat inicia el camí de l'ascens a plata, segona categoria estatal, des de demà divendres i fins diumenge a Zarautz, al País Basc. Els de Dani Ariño debuten demà divendres a la tarda, a 6:15, contra el Granollers B. Després s'enfrontaran amb el Cajasur, a 6:15 també, i diumenge s'enfrontaran contra l'anfitrió. Disculpin, que és el Zarautz, a 12:45 del migdia. Els santcugatencs tindran suport d'una vuitantena d'aficionats que es desplaçaran fins a la ciutat basca. Aquest és el segon intent consecutiu dels vermell i negres per pujar plata. El jugador Aleix Baz es mostra optimista i destaca la igualtat existent entre tots dos equips.
De les coses que estem comentant amb l'equip o que s'han anat parlant és que creiem que és un grup molt equilibrat. Sabem que qualsevol dels que estem allà podem sortir tant amb 3 victòries com amb 3 derrotes, perquè creiem que la igualtat és màxima. Però sí, realment la diferència amb nosaltres amb l'any passat és això, que ja tenim l'experiència aquesta, ja tenim l'espineta treta.
La temporada de l'equip femení Sant Cugatenc, d'altra banda, del Club Júnior 22-23, queda ara plasmada per sempre en el documentari Fènix, El camí cap a la victòria, que el club ha presentat justament aquest dimecres als cinemes Yelmo Sant Cugat. L'entitat esportiva ha fet una sorpresa a les jugadores que han acudit al recinte sense saber res de la projecció. En la passada temporada, el club va assolir per primer cop a la història del títol de Lliga de Divisió d'Honor, després d'haver perdut prèviament en 7 finals. El documental repassa la trajectòria de l'equip al llarg d'aquella temporada amb entrevistes a les protagonistes i seguiment dels dies claus dins fins al títol final a la Final Four a Terrassa. Alhora s'exposen els moments complicats del curs, com l'eliminació de la Copa de la Reina, la plaga de lesions que van patir o especialment la pèrdua de Jordi Vallvé, delegat històric del club. La sala del cinema Yelmo Sant Cugat s'ha omplert aquest dimecres de membres del club i familiars de les jugadores. La capitana de l'equip, Carlota Petxamé, ha explicat que és un orgull que hagin pogut plasmar la temporada en un documental. L'escoltem.
Com s'ha vist en el documental, totes acabem plorant i crec que dins d'aquesta sala també alguna llagrimeta ens ha caigut a totes. I res, molt guai, un orgull que ens hagin pogut fer això i realment molt contentes perquè no tothom té un record d'un títol de d'aquesta manera i molt emocionant.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 16 de maig de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Infopodcast, les entitats santcugatenques.
Us saluda Marc Castro i avui a l'Infopodcast del dia parlem de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat, que celebra enguany el seu 20è aniversari. Aprofitem aquesta efemèride per repassar la trajectòria amb dues de les seves professores, l'Esther Castilla, que és cap d'estudis i mestra d'anglès, i la Hanna Albani, que és secretària i professora d'alemany. I és que l'any 2004 el Departament d'Educació va posar en marxa l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat, un centre públic d'ensenyament d'idiomes que imparteix els ensenyaments oficials d'anglès i alemany. L'EOI Sant Cugat forma part de la xarxa d'escoles oficial d'idiomes que hi ha arreu de l'Estat. És l'única en el context europeu que ofereix la possibilitat de rebre informació en idiomes al llarg de tota la vida i a diferents nivells d'aprenentatge. A l'Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat s'imparteix, com dèiem, alemany i anglès, des del nivell A1, que és el primer curs, fins al nivell C1, que és el sisè. Al llarg d'aquests 20 anys, són centenars les persones que han cursat els seus estudis en aquest centre públic, on l'alumnat és majoritàriament adult, tot i que també hi ha alguns cursos per a estudiants d'entre 14 i 16 anys. Tot i que la majoria dels alumnes tenen l'objectiu de cursar els estudis amb la finalitat, per exemple, d'obtenir un certificat reglat, i molts altres també per motius laborals. També hi ha un gruix d'usuaris que participen amb l'única voluntat d'aprendre un idioma per diversos motius.
Potser tenim alumnat que té família i fills a l'estranger i els volen visitar i llavors volen una mica dominar l'idioma per sentir-se més lliures i no dependre tant d'ells, o gent que simplement ho vol fer perquè és una assignatura pendent que havien tingut i no tenien prou temps per fer-lo i ara ho troben.
I com a hobby.
Hi
ha gent, bastanta gent, que ho fa per aprendre idiomes.
I és que l'edat tampoc no és un impediment per picar la porta del centre.
Últimament també tenim molt més alumnat, potser que està jubilat i que té més temps lliure, també. I inclús hem arribat a tenir un senyor amb 92, crec que tenia, 92 anys. Sí.
I sabia anglès, és a dir,
sí,
ja sabia.
Havia fet alguna coseta, però sempre deia, bueno, algun dia quan m'hi pugui dedicar, i bueno, va trobar el moment als 90. Bueno, havia fet cosetes, però sí.
I precisament per aquestes qüestions, en aquest 20è aniversari, la principal aposta de l'escola és la d'adaptar-se a les necessitats de l'alumnat.
A mi m'agradaria que ens poguéssim adaptar una mica més a les necessitats de l'alumnat. Mm. Però com som un ensenyament reglat, amb un currículum, i ens diuen molt com han de ser els cursos, les hores...
Sí. Seria ara, per exemple, estan sortint cursos flexibilitzats, no? O cursos on poden anar amb un ritme més suau, no? Per aquests alumnats, sobretot, que tenim més gran, que potser no té necessitat de córrer per tindre el certificat aquell any i s'ho voldria repartir en 2 anys, si fos.
El centre està ubicat a l'Avinguda de Regull. Compta actualment amb 9 professors i més de 500 alumnes. Ofereix cursos majoritàriament presencials i també alguns cursos semipresencials on la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia i el treball presencial al centre. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
música a Ràdio Sant Cugat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
aquest nou camí ens marqui les passes. Sol a sol, hueva!
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.